L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les IMOTE. Avui divendres, dia 5 de novembre, destacarem... Els cítrics i l'arròs salven pels pèls una campanya agrícola nefasta per als conreus de secà a les Terres de l'Ebre. El govern equipararà la jota amb la sardana i la declararà dansa d'interès nacional. La central nuclear d'Ascó redueix la seva potència a un 50%. La coordinadora anticimentiri nuclear de Catalunya ha organitzat una manifestació a Ascó per al proper diumenge, dia 7. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els cítrics i l'arròs salven pels pèls una campanya agrícola nefasta per als conreus de secà a les Terres de l'Ebre. El manteniment dels preus i del nivell de producció d'arròs i cítrics als camps de les Terres de l'Ebre han estat de les poques notes positives de l'any agrari 2010 al territori respecte a l'anterior, tots dos marcats especialment per l'esfonsament dels preus dels conreus de secà i el conseqüent abandonament progressiu de les terres de conreu per part dels agricultors a temps parcial. Segons els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació, a les Terres de l'Ebre, tot i que la producció d'oli serà enguany espectacular quantitativament parlant, els preus continuaran baixos per les campanyes agressives de les grans distribuïdores que perjudiquen els productors. Tot i la caiguda ja prevista d'un 10% de la producció respecte a la campanya 2009, la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre s'ha mantingut dintre dels paràmetres habituals, arribant a les 104.809 tones respecte a les 116.456 de l'any passat, assolint un preu mitjà de 27 cèntims d'euro el quilo d'arròs en closca, tot i ben lluny dels 40 cèntims assolits el 2008. La calor del passat mes d'agost, en el moment d'espigar, que va evitar omplir els grans de midó, la reducció de la superfície de conreu per la compra de la finca Bombita per part de l'Estat i el problema sanitari que va afectar la veritat bomba han contribuït a aquest descens. Escoltem el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Acció Social i Alimentació a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya.
El balanç que jo faria seria que, en general, hi ha hagut un augment de les produccions en conjunt, estaríem parlant d'un augment de les produccions agràries a les Terres de l'Ebre, que compensaria la davallada de preus en algun sector com l'oli, i també que estem assistint a un fenomen de concentració de les explotacions cada vegada més en mans de professionals i d'abandonament de pagesos a títol secundari, no? I les xifres que avui us presento ho demostren, que és un fenomen que s'està produint i que continuarà produint els propers anys, de traspàs de terres, ja sigui per la via de l'arrendament, ja sigui per la via de la compraventa, i que, bueno, això és un fenomen que ja se venia produint, però que ara, en la crisi de preus en el sector de l'oli i en altres, se veurà més accelerat si cap.
En el cas dels cítrics, en canvi, la producció ha experimentat un lleuger increment de 3.000 tones pel que fa a les mandarines, 119.879 tones aquest 2010, tot i comptar amb 1.000 hectàrees menys de conreu que la campanya anterior. Amb tot, el manteniment dels preus entre els 20 i els 24 cèntims d'euro permetria als agricultors guanyar-se la vida dignament. La taronja, en canvi, incrementa en 8.000 tones la producció, tot i perdre prop de 400 hectàrees de conreu. Les sensacions són bones, ha assegurat Espanya, tot confiant que la demanda mantingui els preus fins a finals d'any. Aquesta ha estat una de les primeres senyals, segons Espanya, de la tendència significativa d'abandonament de conreus per part d'agricultors a temps parcial o aquells que no tenen en el camp la seva activitat econòmica principal. L'escoltem.
És cert que en els conreus tradicionals de secà les coses no van bé, però hem de distingir molt això, en altres conreus que van bé, van tirant, i sobretot en els professionals que aguanten, vull dir, d'abandonaments de professionals pràcticament no n'hi han, I això també és un indicatiu, és a dir, una cosa que jo he repetit moltes vegades, si alguna oportunitat ofereix les Terres de l'Ebre a la gent jove que vulgui treballar, continua sent el món agroalimentari, ja sigui en la faceta productora com en la faceta de transformació. I ara la gent no s'ha d'apuntar com ho feien uns pares o uns iaios, ha de veure abans de plantar o començar a produir animals, ha de veure allò a quin preu ho vendrà, a qui ho vendrà i a quin preu ho vendrà, i si ho té clar hi ha bones oportunitats. I torno a repetir que l'activitat agrària és l'única part de l'economia productiva en aquests moments que pel simple fet de fer una inversió o d'un jove incorporar-se té a fons perdut un 40% de la inversió i la possibilitat del 60% finançar-ho a través d'un crèdit.
Però aquests resultats més o menys estables dels dos grans bucs insígnia de la producció agrícola ebrenca no poden ocultar la gran punxada dels conreus de secà, especialment l'oli, segons ha reconegut el mateix Espanya. Pel que fa a l'oli, a la denominació d'origen Baix Ebre i Montsià, es preveu per aquest 2010 un fort increment de la producció, fins a arribar a les 88.949 tones, prop de 30.000 més que la passada campanya. Els preus de 39 cèntims el quilo previstos converteixen en no rentable l'activitat. És aquí on el Departament d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació aprecia, precisament, un risc encara molt més important d'abandonament dels conreus. El govern equipararà la jota amb la sardana i la declararà dansa d'interès nacional. El Consell de Cultura Popular i Tradicional va aprovar divendres passat la proposta de declaració feta pels Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre, que ara inclourà el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Això significa que la jota s'equipararà amb la sardana. Hem entrat en un sistema semiòtic de catalanitat. Ja no estem al marge sinó dins, i això vol dir que qualsevol acció de govern a favor de la sardana s'haurà de fer també a favor de la jota, va manifestar el director territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, Xavier Vega, al diari El Punt. La declaració de la jota com a element festiu patrimonial d'interès nacional es basa en una memòria documentada sobre la història i les característiques actuals de la jota. Segons aquest informe, la primera referència que es té de la jota de Catalunya és un document del bisbat de Tortosa de l'any 1734, en el qual el bisbe, en una visita pastoral a Calaceit, condemna la jota pel fet de considerar-la un ball pecaminós. També el segon volum de l'obra de Felip Pedrell, Teatro Lírico Espanyol, s'insereix una jota de la Tonadilla amb música del català Pau Esteve, datada de l'any 1779. A Catalunya, la jota, amb diferents denominacions i característiques, es present a diferents punts de les comarques pirinenques i de Ponent, a les zones veïnes amb les comarques catalanoparlants de l'Aragó i principalment a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on la variant tortosina o cantada és l'element més singular. En els últims anys hi ha hagut una certa revifalla de la jota amb l'aparició de grups que l'han actualitzada com Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries, o entitats que fan recerca en les diferents maneres de ballar-la, com la Saragatona o Paracota, que aplaudeixen la decisió del govern. La jota és el cinquè element festiu de les Terres de l'Ebre, que s'inclou en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya després de la festa de Sant Antoni d'Escó, les quinquenals d'Ulldecona i Alcanar i la festa dels bous. Fa un any, dels 90 elements festius catalogats al país, cap era de les Terres de l'Ebre. La central nuclear d'Ascó redueix la seva potència a un 50%. La central nuclear d'Ascó va fer una reducció preventiva de potència fins a un 50% de la unitat 2 a causa d'una entrada d'algues superior al normal a la presa d'aigua de circulació de la planta. Aquesta reducció preventiva va estar provocada per l'augment del cabal produït per l'Ebre durant el procés de neteja ecològica que es duu a terme periòdicament. La central ho va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear seguint els procediments establerts en aquests casos. Segons un comunicat del Consell de Seguretat Nuclear, un cop comprovada l'absència d'algues i el bon funcionament de tots els sistemes, la central iniciarà el procés d'augment de potència per arribar de nou al 100%. Segons el Consell de Seguretat Nuclear, la reducció de càrrega estava prevista per avançar-se a l'acumulació d'algues provocada per la neteja del llit del riu, però finalment ha resultat ser major de l'esperat, per la qual cosa s'ha decidit reduir la potència fins al 50%. Aquest succés no ha suposat cap risc per a les persones ni per al medi ambient i ha estat classificat com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sota el títol Hem dit no al cementiri nuclear, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya ha organitzat una manifestació per al proper diumenge, dia 7 de novembre, a Ascó. Ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, així és com ja sap tothom, aquest diumenge, dia 7 de novembre, a partir de les 11 del matí a la Rambla d'Ascó, tindrà lloc una manifestació sota el títol Hem dit que no al cementeri nuclear, una manifestació organitzada per la coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya. De fet, la finalitat d'aquesta manifestació és impulsar els partits polítics, especialment a Convergència i Unió, al Partit dels Socialistes, perquè reflecteixin amb una signatura, amb un document, el seu no a la instal·lació d'aquest cementeri nuclear a Ascó. Això és el que reclama aquesta coordinadora i això és el que reclamarà aquesta manifestació de diumenge a Ascó. Des del Montsià, la caravana sortirà des d'Amposta, tal com explicava el coordinador de la coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya al Montsià, José Juan Ferrer.
Realment, el treball institucional és important, però la mobilització del poble en contra d'aquesta institució ho és més. Lo diumenge, o sigui, la manifestació es començarà a les 11 del matí i bueno, hi haurà una sèrie d'actes, però el més important és que la gent que estigui interessada d'aquí del Montsià hem quedat de trobar-nos a les 9 i mitja del matí a la gasolinera del Grau per a sortir d'allí cap al Sabeco o ja directament cap a Ascó, perquè si es comença la manifestació a les 11 d'aquí allà dalt tenim una hora bona,
Sí, sí.
I caldrà trobar lloc per aparcar a les 9 i mitja a la gasolinera del Grau els que s'animiguen i els que no poden anar directament a Ascó. La manifestació sortirà de la Rambla d'Ascó.
Recordem que aquesta caravana s'unirà després a la caravana de cotxes de Tortosa i sortirà també des del pàrquing de Sabeco. Recordem que la manifestació transcorrerà per la localitat d'Ascó, per la Rambla d'aquesta localitat de la Ribera d'Ebre a partir de les 11 del matí.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem ara a l'Ametlla de Mar. La conferència Energies del Sol i el Vent per tancar les nuclears clou el cicle La crisi ecològica i el canvi climàtic. Aquest cicle de conferències s'ha desenvolupat en el marc de l'amenaça que col·loquessin el cementiri nuclear a Ascó. Araceli Domínguez ens porta aquesta informació des de la Cala Ràdio.
Aquest dissabte, al Centre d'Interpretació de la Pesca, a les 7:30 de la tarda, té lloc la conferència Energies del Sol i el Vent per tancar les nuclears, que clou el cicle La crisi ecològica i el canvi climàtic, que ha organitzat l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, juntament amb l'associació Una Sola Terra. La presentació de l'acte va a càrrec de Santiago Vilanova, president de l'associació, i fa la conferència Jaume Morrón, expert en energies renovables i director de Diàleg Comunicació per la Sostenibilitat. Dani Boquera, tècnic de Cultura.
Aquest dissabte, dia 6 de novembre, a les 7:30 de la tarda, fem l'última conferència del cicle de conferències sobre sostenibilitat i ecologia que ha organitzat l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar durant aquest any 2010. La temàtica són l'ús de les energies solars i eòliques amb la possibilitat de que això suposi el tancament de les nuclears i, per tant, l'alternativa a l'ús energètic nuclear en la nostra vida quotidiana.
Aquest cicle de conferències va començar el 27 de febrer, quan la possibilitat que instal·lessin el magatzem temporal centralitzat a Ascó era més que real. De fet, encara la por a aquesta instal·lació és plenament vigent, malgrat que Sarra sigui la principal candidata en teoria. S'han fet xerrades sobre energies nuclears per a usos civils i militars, sobre els combats ecologistes i antinuclears a les Terres de l'Ebre, una lluita que mai s'acaba degut a les agressions ambientals que tradicionalment ha patit i pateix el territori, i també sobre les praderies de Posidònia i el canvi climàtic. A més, el canvi climàtic va ser el protagonista absolut de l'anterior conferència en la que es van exposar plantejaments molt interessants i solucions a aquest fenomen.
El camí de Sant Jaume torna a ser protagonista al nostre informatiu, d'una banda perquè segueix la polèmica per determinar on comença oficialment el tram ebrenc del camí de Sant Jaume. Sembla que hi ha algú que té interès en que el camí de Sant Jaume comenci a Tortosa i no al Montell de les Verges, a Deltebre, sentenciava el secretari de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre del Montsià, Jesús Serrano. Serrano segueix insistint amb les seves sospites de que el tram des de Deltebre a Tortosa s'ha deixat de senyalitzar, possiblement per interessos particulars i localistes. Els darrers mesos la Generalitat ha invertit 550.000 euros en senyalitzar el camí des del portal del Romeu a Tortosa fins al límit amb Aragó. D'altra banda, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parla també de l'exposició itinerant sobre els trams catalans del camí de Sant Jaume que avui arriba a les Terres de l'Ebre. Josep Roig.
Doncs sent protagonista al Camí de Sant Jaume avui per dos motius. D'una banda, perquè avui, aquesta tarda mateix, s'inaugura una exposició itinerant sobre els trams catalans del Camí de Sant Jaume que arriba, com diem, avui a les Terres de l'Ebre. Josep Felip Monclús, el director dels serveis territorials del Departament d'Innovació i el delegat del Govern, Lluís Salvador, inauguraran avui mateix a Tortosa, concretament a la plaça de la Immaculada del barri del Rastre, aquesta exposició itinerant sobre els trams catalans del Camí de Sant Jaume. Però anem a parlar de més temes relacionats amb el camí i, en aquest cas, perquè, pel que sembla, continua la polèmica per determinar on comença oficialment el tram ebrenc del Camí de Sant Jaume. Comencem recordant que la Generalitat anunciava a principis d'enguany la senyalització del Camí de Sant Jaume de l'Ebre des de Tortosa fins al límit amb Aragó, coincidint amb la celebració de l'any Jacobeu. Segons que va anunciar en aquell moment el director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, el recorregut oficial comença al portal del Romeu de Tortosa, on es va instal·lar el primer cartell indicatiu de color blau per acabar 94 quilòmetres més endavant, col·locant la resta de cartells fins a la frontera aragonesa. 9 mesos després, des de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre, es segueix reivindicant que l'inici emblemàtic d'aquest camí és el Muntell de les Verges a Deltebre i no pas el portal del Romeu Tortosí. Jesús Serrano, secretari de l'entitat, dia a la nostra emissora que sembla que hi ha algú que voldria que comencés a Tortosa el camí i que sempre els estan posant pegues. L'escoltem.
Inici del camí no n'hi ha. Els camins es comencen, amb els peregrins es comencen a casa d'ell normalment. Sempre va bé tindre un inici oficial d'un camí, i per exemple tu dius, aquí a Espanya el camí aragonès ara es comença, pues a Son Port. A Espanya es comença el camí francès, pues a Roncesvalles. I aquí nosaltres, en un moment determinat, vam arribar a un acord, les diverses associacions d'aquí de la Mediterrània, que corresponen al Camí de l'Ebre, i van dir que l'inici del camí que es posés oficialment aquí al Montell de les Verges. Però, pues, algú vol que es comenci pues, en un altre lloc, m'entens? Tu saps que, per exemple, el Camí de l'Ebre té un punt emblemàtic molt important a Tortosa, que és el portal del Romeu. Però, bueno, hi ha gent que, pues, no sé, voldria que es comenci a Tortosa i sempre ens estan posant pegues per al tema de la senyalització del camí, que són les pegues que ha posat la Generalitat.
Sobre aquesta qüestió, Serrano també explicava que la Direcció General de Turisme ha deixat al marge la senyalització del tram de Tortosa al Montell de les Verges perquè diuen que hi ha trams que no són de titularitat pública, referint-se als trams on el camí passa per terrenys de la comunitat de regants. Explicació que Serrano també posa en dubte perquè diu que ja el 1999 es va fer una primera senyalització que mai va tenir cap impediment per part dels comuners. Serrano concluïa en declaracions a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, reafirmant-se en les seues sospites de que el tram des de Deltebre a Tortosa es deixa sense senyalitzar, possiblement per interessos particulars, a fi de reafirmar la tendència que sempre ha prevalgut a destacar el portal del Romeu Tortosí com a punt d'inici del camí jacobeu. Serrano admetia que el portal és un punt molt emblemàtic, però no l'inici oficial del camí. L'inici, insisteix, és el Muntell de les Verges a Deltebre. El govern, recordem, destinava 550.000 euros en guany per senyalitzar aquest tram del camí jacobeu ebrenc.
La 9a jornada d'etnologia a les Terres de l'Ebre es realitza a Deltebre. Des de Ràdio Delta ens porta aquesta notícia Lluïsa Bertomeu.
Demà tindrà lloc a Deltebre la 9a jornada d'etnologia a les Terres de l'Ebre sota el títol Cruïlla de Camins i Comunicacions, que està organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Museu Comarcal del Montsià, l'Institut Ramon Muntaner i el Centre d'Estudis Tirant lo Rall, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. A la jornada hi haurà 5 comunicacions, records i vivències del Carlet de la Cava, lligallos i carrerades a les Terres de l'Ebre, el camí de Sirga, memòria i reactivació de la cultura fluvial, els camins del Baratà als Ports i el camí dels arrieros entre Tivissa i l'Ametlla. La conferència marc anirà a càrrec de Rafael López Monet, geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili, que parlarà dels camins històrics de les Terres de l'Ebre. També hi haurà la visita a l'Ecomuseu del Parc Natural i la presentació del DVD Ermites i romiatges a les Terres de l'Ebre, religió i cultura popular, amb el contingut de la jornada anterior. Com a activitats complementàries hi hauran les exposicions Camins històrics de les comarques de Tarragona i l'Ebre de la Diputació de Tarragona, los ponts del riu Sénia del grup de catalogació dels taulons i la Universitat Jaume I i Cabassos Barata Pataques, comissariada pel Centre d'Estudis Lolliscó. També es projectaran els audiovisuals La Via Verda de Tortosa, El Canyís de Pere Pla, Espeleoclub Tortosa i Los Últims Passadors d'Oriol Gràcia. Del que serà aquesta novena edició en parla la regidora de Cultura de Deltebre, Tere Bo.
Estem des de l'Ajuntament de Deltebre molt contents de que s'acollisca aquesta jornada número 9, hem dit, aquí al nostre poble. I bé, jo crec que és importantíssim que aquestes jornades se facin. És el nou any, reitero, de que es fan aquest tipus de jornades. És molt important perquè és una manera de conèixer i de descobrir i tenir dades fiables, rigoroses, sobre un tema determinat. I fer les jornades d'etnologia de Terres de l'Ebre suposa ajudar-nos a descobrir i a conèixer una mica més en profunditat temes concrets del nostre territori de Terres de l'Ebre. Per tant, és importantíssim que es facin aquestes jornades. Tornant a la jornada que fem aquest any, dir que cada jornada s'ha concretat en un tema, ha estat dedicada a un tema en concret, i aquesta jornada que fem aquest any està dedicada a exactament el títol de la jornada és Cruïlla de Camins i Comunicacions. Si mirem el programa, veiem que és un programa molt atapeït, molt nombrós, on hi ha des de les 10 del matí que es fa la inauguració, veiem que hi ha tota una sèrie d'intervencions, com ja he dit, de persones rellevants, de persones que són coneixedores del tema. Insisteixo de que és una jornada interessantíssima, que aprofundeix moltíssim sobre el tema i que, bé, assistiran a aquesta jornada, se fa per inscripcions, moltíssima gent que li interessa el tema de totes les Terres de l'Ebre, però jo voldria també que dir a tothom, a tota la gent del poble que vulgui, que encara que no s'inscrigui pot assistir, hi ha entrada lliure i pot assistir a aquesta jornada. Aquesta jornada es fa a la sala Ramon Calvo, que tots ja coneixem.
La inauguració de la jornada anirà a càrrec de Francesc Xavier Vega, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de l'alcalde d'Altebre, Gervasi Aspa, del president del Consorci del Museu Comarcal del Montsià, Manel Ferrer, i també del president del Centre d'Estudis Tirant el Rall, Francesc Ventura.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
A Alcanar aquest cap de setmana s'inauguren dues exposicions que s'han organitzat com a activitats paral·leles a la tercera edició del Congrés d'Història d'Alcanar, que es celebrarà el proper cap de setmana. D'altra banda, per demà dissabte també hi ha activitats del Correllengua 2010, que enguany celebra els 25 anys sense Salvador Espriu. Domènec Ramal ens amplia aquesta notícia des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions culturals, repassem activitats d'agenda previstes per al cap de setmana i comencem primerament parlant dels actes paral·lels que al nostre municipi s'organitzen a la tercera edició del Congrés d'Història d'Alcanar. Activitats paral·leles com les exposicions que estos dies es podran visitar i que avui mateix s'inaugura la primera d'elles, una exposició de fotografies realitzades pels membres de l'Aula de Fotografia d'Alcanar, una exposició que porta per títol 13x2 i que aquesta tarda, a partir de les 7:30, s'inaugurarà a la Sala Arts, a la Galeria Arts d'Alcanar, a la carretera Nova 92. Una mostra que es podrà visitar fins al dia 26 de novembre, en horari de dilluns a dissabte, de 7 a 9 de la tarda. D'altra banda, cal dir també que per demà dissabte, dia 6 de novembre, a les 7 de la tarda, s'ha previst la inauguració de l'exposició Alcanar i els artistes, una mostra d'una quarantena d'obres, totes elles pintura d'artistes canareus, nascuts entre el 1909 i el 1936, nascuts o vinculats a Alcanar en aquest període i de diferents maneres. Aquesta exposició s'inaugurarà, com dèiem, demà dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Nuriart, a l'Avinguda Constitució número 53, i la inauguració comptarà també amb la participació de Tomàs Camacho, que llegirà el conte L'ànima immaterial de l'artista, i l'actuació de Consol Bericat com a solista i Sergi Trenzano a la guitarra, que interpretaran poesies musicades de Federico García Lorca. D'altra banda, i amb la mirada posada en la setmana vinent, quan ja pròpiament se celebrarà el Congrés, cal dir també que dijous s'inaugurarà l'exposició Els papers de la nostra història, a la Casa O'Connor d'Alcanar. Però aquesta no és l'única proposta cultural que ens arriba per al cap de setmana, ja que per demà dissabte 6 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, i a la Sala Polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat, s'han organitzat diferents activitats amb motiu de la celebració del Correllengua 2010, un Correllengua que enguany té com a lema 25 anys sense espriu, 1985-2010. Per demà s'ha previst a la biblioteca una xerrada sobre la vida i obra de Salvador Espriu, que anirà a càrrec del professor de llengua catalana de l'IES Sol de Riu, Lluís Agudo. Tot seguit hi haurà la projecció d'un recull de poemes musicats de Salvador Espriu i l'acte acabarà amb el recital de poemes de Salvador Espriu a càrrec dels alumnes de l'IES Sol de Riu. Una activitat aquesta que, recordem, es portarà a cap dimà dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca i que organitza lo Casal Aixumara d'Alcanar.
La Fundació Ictus Malaltia Vascular presenta a Tortosa l'exposició Què tens al cap? O com salvar la vida seguint tres senzills passos. El proper dia 9 de novembre, la Fundació Ictus Malaltia Vascular engega una exposició que pretén posar a prova tots els nostres sentits. L'exposició s'anomena Què tens al cap? I segons els organitzadors, pretén fer realitat el somni de molta gent, tenir a les seves mans la capacitat per salvar una vida. Tere Giné ens amplia aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
L'exposició s'anomena Què tens al cap? I segons els organitzadors, pretén fer realitat el somni de molta gent, tenir a les seves mans la capacitat per salvar una vida. Aquesta iniciativa es tradueix en una exposició on els visitants coneixeran millor una malaltia, l'ictus, embòlia o vessament cerebral, de la qual se'n parla poc, però que és la primera causa de mort entre les dones a Catalunya i la primera causa mèdica de discapacitat. Al llarg del recorregut de l'exposició, el visitant podrà tocar i escoltar, però sobretot emocionar-se amb els testimonis valents de persones que ens ensenyaran a salvar una vida amb tres passos senzills. En tot moment, el visitant estarà acompanyat d'un monitor especialment format per aquesta exposició que guiarà i ajudarà en aquesta visita. L'objectiu final és que tots sapiguem com salvar una vida. L'exposició estarà ubicada al Parc Municipal Teodor González al Passeig Central i tindrà una durada de 6 dies, del 9 al 14 de novembre. Estarà obert a tots els públics amb horari de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda. Ictus és el nom que reben una sèrie de malalties com ara l'apoplexia, l'embòlia cerebral, la trombosi cerebral, la feridura, el vessament cerebral, etc., que tenen en comú la producció d'una alteració de la circulació de la sang al cervell. Bé per l'oclusió o bé pel trencament d'una artèria, no arriba sang a una part del cervell, cosa que fa que les cèl·lules cerebrals morin. La característica principal de l'ictus és que els signes i símptomes apareixen de forma sobtada, pèrdua de la força a un braç, una cama o ambdós, aparició de problemes per parlar i o entendre el que ens diuen, aparició de desequilibri o inestabilitat, alteració de la visió en un o dos ulls, aparició de mal de cap molt intens. Les possibilitats de recuperació sense seqüeles depenen en gran mesura del temps que passa fins que un es fa el diagnòstic i el tractament adequat. Quan més temps passa entre l'inici dels símptomes i el diagnòstic, hi ha més possibilitats per presentar seqüeles permanents o de morir.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Desitgem que passen un molt bon cap de setmana i ens retrobem el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.